A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui tinc dos xerraires que ja hem començat tertúlia, com sempre, abans d'entrar en directe. Josep Maria Cucalón, benvingut.
Hola, bon dia.
O senyor Cuca, per els més propers i íntims.
Aquí, pels íntims, sempre seré el Cuca.
Bueno, per el micro de Ràdio Valira, quan menys és Cuca, i ja està.
Cuca, sí.
Bueno. Cuca, benvingut, doncs.
Gràcies.
Joan Ramon Sánchez, benvingut. Ja, avui riurem, d'impressió.
Bon dia a tots.
A part que els temes són serios, riurem. Sí, abans d'entrar, estava en el tema de col·legiats en el sector doncs, del món immobiliari, si no m'equivoco, i la numeració.
I a l'elèctric.
I a l'elèctric.
O l'elèctric.
L'elèctric no vacilis. No vacilis.
Perdona. Número 2. Millor nota. Millor nota.
A veure,
em va trucar a mi l'enginyer de
Barcelona. De l'1 al 32, de l'1 al 32.
Va ser la primera promoció.
La primera promoció.
Sí.
I es van sortejar així.
No.
Hombre, no.
Home, que em van trucar
I
a mi.
I vaig a dir una altra cosa. Ara t'ho dic jo. Aquest és mestre industrial per l'Escola Industrial de Barcelona. I instal·lador elèctric, el número d'Espanya no el sé perquè són 1.000, no sé quantos, no sé què més... I, per tant, convalidat a Andorra, només, mira, te'l dono i te'l canvio. I no ho vaig fer servir. Vaig fer cas al meu amic i company, o excompany, perquè ell és jubilat, i jo també, Ramon Reguant, igual que,
sí.
que el
sí, sí,
que
igual
estaves
que
tu. Sí, sí. I va dir, vine el curs, que va ser el primer i tal, i, bueno, llavors jo era jovenet... I vam anar a aquell curs.
Però,
bueno, igual que tu, però, també eres jovenet.
Clar,
sí.
Però vam fer el curs.
Bueno, va, deixem-ho estar. Deixem-ho
vam
estar.
Fer un examen.
Deixem-ho estar.
I el tècnic, el que va venir a fer el curs, venia de Barcelona.
Però, a veure, Jean Ramon, què et vols?
No, m'és igual. Si a mi,
justificar que tens un carnet que tens un carnet que te l'has guanyat.
Hombre,
si te'l van regalar.
Tirant, vaig suar. I el número 2 el vaig suar. El que em van regalar va ser el d'API. I dic que me'l van regalar justament perquè ja tenia empreses d'immobiliària i quan van treure la llei, els que teníem empresa...
Us el van donar.
Ens van donar el títol, però bueno, què volies? Que després de no sé quants anys de tindre empresa al sector tinguéssim de fer un curset i aprovar-lo i tal...
Pues igual que els electricistes.
Res, els APIs és diferent.
Bueno, ara ho sabrem, no? Els microdetalls en el món de la industrialització, per dir-ho així.
Sí, què?
No, deies, diu, ara els electricistes és diferent, ara deia el Joan Ramon.
Bueno, jo penso que no. A veure, avui no. Quan a nosaltres ens ho vam fer, que no hi havia carnet de res, doncs bueno, s'intentava entrar en un sistema... internacional, que no d'Andorra, sinó internacional, que alineés a tots els professionals o a tots els possibles professionals que podrien ser. I com ha dit bé el Jean Ramon, amb lo de l'API, doncs amb els de la llum vam fer el mateix. I alguns jovens, que no érem empresaris, jo almenys en aquell moment no era empresari, tu sí.
Jo sí, jo tenia empresa.
Jo sé que tu eres d'Electrofluids, concretament. Doncs hi havia alguns joves que eren professionals, jo en el món dels ascensors, jo no he fet mai d'electricista, en el món dels ascensors, i bueno, vam assistir allí, tot i que ja t'ho he dit. Jo tenia el carnet d'instal·lador espanyol des de que havia estudiat, el que vaig acabar als 22 anys i bueno, vaig assistir aquí, tindré això per posar-me en nòmina, per dir-ho d'alguna manera.
En ordre i amb llei.
Sí,
la norma.
Ja està.
A veure, hi havia la majoria d'empresaris que ja tenien molts anys amb empreses del sector i que justament eren professionals i que els càlculs d'aquella d'atenció t'ho feien a ull, sense les fórmules matemàtiques, i la veritat és que no s'equivocaven. Però és veritat que es tenien de fer fórmules matemàtiques per fer els càlculs.
Bueno, a veure, tot això els que hem estudiat en el ram elèctric o l'enginyeria elèctrica, doncs ja ho sabíem, tot això que t'explicava, això i molt més.
Que sí, que sí.
Eh? I, però bueno, va estar bé, perquè si més no, ja deixant a part la tecnologia, doncs hi havia tot el que era el reglament elèctric de baixa tensió, que molts professionals elèctrics el sabien per la pràctica, però no per la teòrica, i per tant, doncs allà es va començar a alinear una mica, i avui, després de 30 o 40 anys que han passat, doncs, doncs ja deu estar bastant més alineat. Jo ja no ho sé perquè ja estic fora del circuit, eh? Jo ja no hi soc.
No, la veritat és que jo crec que a part de tindre una mica d'ordre, sobretot amb el tema de seguretat i sobretot amb el tema de responsabilitat, jo crec que el govern el que va fer va ser dir, escolta, fem un curset, donem uns carrets i passem les responsabilitats als professionals.
Sí,
realment, que
és que és això.
Sí, sí.
És que és això, sí.
Doncs sí, de lo que dieu, és cert que el sector de la construcció abarca molta, molta feina. Bé, hi ha una realitat que amb aquests treballadors desplaçats, en el cas dels peruans, que ha sortit a la llum, doncs bé, hi ha una part que irregularitats i aviam com es posa una miqueta més de madura i la ministra Marsol per controls i que no hi hagi aquests abusos per a subcontractacions de gent que vingui desplaçada i direm la paraula, defraudada o enganyada.
Mira, jo precisament, hi ha una cosa que ja que dius això i ens poses sobre la taula això, aprofitaré, no? És a dir, amb l'acord d'associació, que té de sortir al referèndum l'any que ve, suposo, no crec que sigui aquest any, però l'any que ve possiblement sí, doncs una de les dels punts importants era la lliure circulació de persones. I tots molt preocupats, no? Però resulta que tot allò que tenien de ser treballadors comunitaris, doncs ara ja ens ho han passat pel forro, ja són peruans, ja són d'argentins, ja són d'altres puestos, per necessitats econòmiques. Ho definiré així perquè, per definir-ho, i no entrar en profunditat en això, no? Però sí hi ha una cosa molt clara, no? Que mentre el govern d'Andorra tingui el control de la immigració i amb l'acord d'associació el té, no hi ha perill, no passarà res més de lo que està passant ara amb els peruans. I abans dels peruans hi ha hagut d'altra gent, no? Altres anys han sigut argentins o uruguaios. Gent d'anar no d'Europa, gent de fora d'Europa que s'ha anat a buscar per manca de mà d'obra. Ja està.
Però és que la comunitat europea, en principi, tots demanen personal, tots necessiten gent, i llavors si realment, que és el que ens ha passat aquests últims anys aquí a Andorra, aquests últims 4-5 anys, amb aquest boom que hi ha hagut d'inversions i a nivell de construcció, pues, bueno, no arriba ni la mà d'obra, per dir alguna cosa, que teníem al país, ni els països veïns, que també tenen feina, pues, tampoc a la gent li sortia...
Però tu saps, Jan Ramon, que això que estàs dient, que és una realitat,
sí,
és una trampa a la vegada. Perquè, mira, jo quan vaig vindre a aquest país fa 45 anys, guanyava el triple de lo que guanyava Espanya. Dic el triple i era el triple i una mica més. I com jo, la majoria de professionals, els que venien a fer de mà d'obra de primer tiro, no. Però els que eres professional en alguna matèria, estaves molt ben pagat en aquest país. La vivienda en aquell temps era cara, però no tan cara com ara, però era cara, i, però estàvem molt ben pagat. Ara què ha passat? Que amb aquests 45 anys els sous han anat a la baixa, a la baixa, a la baixa, hem baixat tant que ara un senyor que treballa, ja no diré a França, que ell hi guanya més, sinó a Espanya, que guanyaven menys, inclús a Portugal, que encara guanyaven menys, ara resulta que guanyen tant o més al seu país.
Sí.
Amb la vida, amb el cost de la vida, més barato. I, per tant, aquesta gent ja no ens vol pujar, ja no vol vindre a treballar aquí. I llavors on tenim d'anar a buscar gent que vulgui vindre a treballar aquí? Al tercer món. Als països en vies de desarrollo o a los países subdesarrollados. Això és així. Ens agradi dir-ho o no. I després, què passa? Que com no estem ben legislats i no hi ha prou de protecció social, perquè fins ara tampoc havia fet falta, doncs ara ens trobem que hi ha empresaris que tracten aquesta gent molt bé i tal i qual, però també n'hi ha d'altres que porten el parche a l'ull esquerre, o al dret, no sé si el porten al dret o a l'esquerre, el garfi o la mà dreta, i la patada de palo a la mà esquerra.
T'has escollit el lloro.
I el lloro a l'espatlla, sí. Llavors, clar, aquests són els que passen. Bueno, ara a l'última fornada em sembla que em van acomiadar no sé quants, de nit, a les 2 del matí, els van fotre fora del país. Trist.
Per sí, sí, mi, molt trist.
Per mi, ja, no posaré un altre qualificatiu, només que trist. Molt trist.
I que la majoria d'aquestes empreses han vingut i són, i us ho dic així, són empreses que han vingut, s'han muntat de fora perquè tenen la pràctica que fan els països veïns.
Sí.
Sobretot el de baix.
Sí.
Llavors, clar, això d'aquí, doncs una miqueta, se'ns ha vingut de cop. Vull dir, aquí no hi estàvem acostumats. Ni estàvem acostumats a agafar tantes subcontractes, ni estàvem acostumats a tindre empreses de subcontractació de mà d'obra. És veritat que el mercat, durant els últims anys, necessita molta mà d'obra. I és veritat que, en un moment donat, tindre uns bons convenis i una bona relació amb països, com tu dius, tercers, que tenen un diferencial i que amb els sous que s'estan pagant aquí, allà al seu país viu tota la família, doncs la veritat és que seria correcte i seria idòneo. Ara, s'han de vigilar i s'han de controlar aquestes empreses. I s'ha de tenir un control, si tu vols, superior a el que en aquests moments hi ha. Perquè sí que és veritat, hi ha empresaris que, com tu dius, han de portar un parche
i
la pata de palo. Sí. ¿Vale? Però també hi ha gent que, per dir alguna cosa, li prometen i li diuen i es pensen que també és una bicoca el vint de treballar al país. I, bueno, aquí es ve a treballar. Molta gent també diuen que són professionals. No, jo sóc lampista, jo sóc paleta, jo sóc fuster. I quan arriben aquí, doncs, la
no
veritat és que...
No ho són.
Llavors, clar, tot això també comporta una sèrie de si tu vols, rifirrafes entre el que són les empreses, el que són els clients, perquè al final són les constructores qui contracta aquesta gent, i els operaris que diuen que són tan professionals i després no en surten.
Sí, però jo amb això que acabes de dir ho signo sota,
vale? Sí.
És una realitat. Però hi ha una cosa a dir. Un professional de qualsevol ofici, per menys de 3.000 euros no et signa un contracte de treball, el que és professional. El que es diu que és professional, aquest sí que te'l signa per sota. I això l'empresari que li posa el contracte davant ho sap. Ho sap. I ho sap bé. Passa que s'aprofita de la conjuntura, perquè quan sabem que tenim operaris per solventar els problemes i d'altres per tapar forats. I els de tapar forats és tu ves a l'obra i ves haciendo. I el ves haciendo és tocar-se la pera o el nas tot el dia perquè no sap fer res.
No, no, realment, bueno, és un problema i és un problema complex. Vull dir, no és un problema fàcil de solventar el tindre el control de tot això.
Sí.
Quan tu demanes permís de treball, semblaria ser amb una persona en concret per tindre els cupos i tal, ha de demostrar pel lloc i ha de demostrar els anys d'experiència. Però aquestes empreses em sembla que funcionen amb contracte d'empresa.
Sí.
I llavors, com que funcionen amb contracte d'empresa, realment el que fan és un desplaçament amb un contracte d'una empresa exterior.
Sí.
Pues bueno, tot això és el que l'administració haurà de ficar una mica de fil a l'agulla.
Ha de posar ordre i si arriba a algun port, que així ho espero, l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea, doncs tot això ens vindrà bastant més rodat, perquè ja no tindrem de pensar com s'ha de fer, sinó ens vindrà rodat, es fa així. I per tant, l'únic que tindrem de fer és aplicar-ho.
Sí, però mira els països veïns, vull dir, sobretot el país d'Estota, amb el tema de la immigració, bueno, tota veure, la problemàtica veure, que tenen. No val, tampoc no la tenen controlada.
No val posar d'exemple, no. Quan estem parlant de pirateig, posar el capità Barbarroja d'exemple. Això no val, això és trampa.
No, no.
Això és trampa. Has de posar el que lluite contra això, no el que, vamos, em poses al país del sur,
clar, vull dir,
com a exemple, i allà, és, si no eres chorizo, eres clar, imbècil.
Per això t'ho dic. Vull dir, és que,
t'ho he dit amb el seu idioma perquè se m'entengui. Eh?
Perquè dic, o sigui, l'experiència d'Europa la tenen, els controls i les normes i les lleis les tenen, però realment...
Però qui ho aplica? Ningú.
No, ja, ja.
Bueno, i després depèn la mentalitat, l'ideologia del país, el poder polític i també doncs, la societat. No es pot comparar mentalitat de la societat finlandesa, noruega, sueca, o, vinga, m'atreviria a dir, de Hongria, per agafar un cas potser una miqueta més extrem, amb països llatins i sud d'Europa.
Sud d'Europa, bueno, ja vam tindre... Espera't. A Mònaco hi havia un pirata que tenia la base allà, que era el conde de Montecristo.
Bueno, és que a Mònaco la base és un refugi de pirates.
Sí, sí, home, clar.
Per això, llavors, pues, clar, què anem a parlar d'això? No, no podem parlar de res perquè tot això... Mira, França, per sort nostra, perquè el seu president és com príncep nostre, i jo me n'alegro que sigui així, França, dintre de totes les coses que hi ha, encara és el país llatí que encara es vol semblar més als països del nord d'Europa. L'exemple està al nord d'Europa.
Li toca molt poc al Mediterrani, França, li toca molt
poc. Sí, home, sí.
Depèn de la regió, també,
sí,
la mentalitat.
Sí, home, sí, no vagis a Marsella que t'inunden. Però, clar, jo al que vaig, no? L'exemple està al nord d'Europa, no al sud d'Europa.
No, ja, ja.
I llavors, clar, quan tu parles de Barbarroja, doncs clar, tot allò... Pues, a més, el que els mana té barba. No sé sí, si sí. T'hi has fixat. Eh?
Anem a triar, doncs, quin és el camí que volem o de qui volem agafar
jo
exemple.
Jo sempre et dic, jo Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, Estònia, Letònia, Lituània, tot i que acaben de sortir fa 20 anys d'una dictadura, però tot allò, tot aquell pack, et dona esperança
de futur europeu.
Sí. Ara, no em parlis doncs, del país nostre del sud, del que encara està més enllà, que està al sud-oest, i dels que estan al sud-est, tampoc me'n parlis, perquè allà n'hi ha... Bueno, totes les pel·lícules de pirata i de tot això, de bucaneros i de tot això, han sortit d'aquests països.
De lo que deies tu de... Cuca, de països del nord d'Europa, agafaré l'exemple d'Estònia. Estònia és un país que ha tingut una progressió només en l'àmbit digital i en gestió de tot tràmit digital, que és més que envejable, no? I potser nosaltres, doncs, d'aquesta, no dir revolució digital, però d'aquest avanç digital, és un bon exemple que en podem agafar.
Sí, 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 no cal que inventem molta cosa. L'únic que hem de mirar qui és qui fa les coses i qui les fa bé. I mirar una miqueta com es fan, vull dir, tampoc. I tenim la sort de ser un país petit que fàcilment...
Tot i que estem a les antípodes, eh? I m'explico això de les antípodes perquè ho dic. Aquests països que parlem del nord d'Europa, tots paguen entre el 45 i el 55% de lo que guanyen a l'erari públic. Nosaltres estem... en teoria, el 10%, que no hi arriba, jo em sembla que no hi arriba ningú, però bueno, estem al 10%. Del 10 al 55 ens en falta el 45 per arribar, perquè clar, si tu vols tindre serveis, coses i benestar, primer, res ha de ser privat i tot ha de ser públic i tot s'ha de pagar. I no som països comunistes, eh? Ho vull deixar clar, eh? Perquè sembla que quan dius això només ho fan els comunistes. Res, això no ho volem, almenys jo no ho vull per res. Però sí que tenim d'agafar que el que es paga a Finlàndia, Suècia, Noruega, Dinamarca, Estònia, Letònia, Lituània, tot això, el que es paga allà, no és el que paguem aquí, eh? I no en volem sentir parlar de pagar més, que aquest és el nostre mal. Nosaltres, jo penso que ens val la petitesa, i per ser un petit país, penso que és bastant més manejable que tot sí. això que estem parlant, sempre que s'hi posi seny.
Ara que dèieu de petit, el que sí s'ha reduït a menys quantia és la temporada d'estiu, la reducció de quotes, que aquí doncs, hi ha potser un greuge o una complicació per a alguns sectors empresarials i de serveis de cara a l'estiu i tenir prou personal per a poder doncs, funcionar idòniament.
Els hotelers ja han fet la seva queixa, vull dir, han dit que realment no sabem massa com afrontarà el que és la temporada d'estiu, que també. El problema que tenim a Andorra és que sí que és veritat que la temporada d'hivern potser és una mica més forta, però la veritat és que tenim tot l'any, i tenim tot l'any turistes. Vull dir, la gent puja tot l'any. Que hi ha una temporada més alta i una miqueta de temporada més baixa. Ara, per exemple, començarem amb una temporada, si vols, una mica més baixa, fins que arribi pues, juliol, agost i tal. Però realment, cada cap de setmana estem plens. Vull dir, puja molta gent. Sé que hi havia una mica de queixa, sobretot amb el sector aquest, amb el sector restauració i amb el sector hoteler, perquè es veien que la millor, igual tenien problemes per donar els serveis que, per dir alguna cosa, s'han de donar sapient que no només hi ha els dies festius, sinó que els caps de setmana tenim una afluència de gent cada cap de setmana important.
Jo penso que això el govern tindria de fer un pla estratègic per no patir cada any, perquè això ens passa cada any la mateixa història. I per tant això ho tindria de regular. I quan dic això és perquè per mi governar és anticipar-se els problemes i no improvisar quan surten, que és la norma que es fa, no? Quan surt el problema s'improvisa i es fa. No, ens anticipem els problemes, regulem i fem, no? I a tenir molt en compte que tot i que no és la temporada d'hivern, que és la d'or, per dir-ho d'alguna manera, la temporada de plata, que és l'estiu, doncs també s'ha de tenir en compte i el govern tindria de legislar i anticipar-se a tot això perquè quan arribés estigués, si més no solventat, estigués en vies de poder-se fer realitat. No solament pels permisos de treball i que vingui la gent, sinó després on els posarem a viure. I després, quina sanitat li donarem a aquesta gent que ve a treballar? És que això no ho tenim ben solventat, i ho sabem. I tots mirem, i dit tots, mirem cap a l'altre cantó. I bueno, no és així, eh?
Una mica l'experiència la tenim amb el sector també, diguéssim, de la construcció. Vull dir, el que han agafat tant les administracions comunals com govern és parem. Per què? Pues perquè justament tot això s'estava desmadrant. Que tot això es podia haver previst amb un parell o tres anys d'antelació, home, veient una mica els baremos de com s'estava creixent, de com s'estaven projectant diferents projectes i una miqueta les societats que estaven venint amb ganes d'invertir, lògicament, de fer negoci amb el que és el país, pues, lògicament es tenia d'haver fet amb l'avança una mica de previsió a nivell de quin és el creixement, quin és el país, què volem, i no un tema de dir què volem d'aquí 3, 4 anys, no. S'ha de fer un plantejament de quin país volem d'aquí 20 anys. I automàticament, dins aquest plantejament, que tu bé has dit, fer un pla estratègic i dir, escolti'm, aquest país podem créixer 2.000 habitants l'any i podem tindre 200.000 metres quadrats d'edificació. No podem absorbir més. I automàticament fer unes normes que tothom sàpiga quines són les regles i sàpiga què és el que ens hem de...
Estem d'acord. No.
Perquè ara el que estem donant és una imatge a l'exterior dolentíssima. És una imatge de que anem a correcuites, de que no tenim solucions, de que no sabem què és el que hem de fer i de cop i volta parem. I no es poden parar segons quines coses, perquè hi ha molta gent que ha ficat un interès en el país, ha ficat un interès en desenvolupar diferents negocis i, clar, si de cop i volta això ho pares, això pues, bueno, té unes complicacions econòmiques importants. Llavors, hauríem de mirar de poder fer una regulació, sobretot del sector del creixement, i una regulació a 20 anys vista. I a partir d'aquí s'agafa, s'aplica la norma i tothom és conscient de lo que aquí a Andorra es pot i de lo que no es pot fer.
Doncs bé, anem a publicitat i tornem a trobar el Joan Ramon Sánchez i el Cuca aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita ara els superpreus d'aquest cap de setmana, com l'oli de girassol d'un litre gourmet amb un 15% de descompte, ara per només 1,39 €. La xocolata amb llet i Oreo de 300 grams Milka amb un 14% de descompte, ara per només 2,39 €. I el pernil curat de 68 grams Navidul amb un 19% de descompte, ara per només 89 cèntims. I ja tenim un nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions per ajudar-te a estalviar tots els dies. Vine avui a Epis en Carrefour, obert de 9 a 21 amb pàrquing gratuït i zona de càrrega de vehicles elèctrics.
El 1969, l'home va trepitjar la Lluna. El 1989, va caure el mur de Berlín. El 1991, va néixer la World Wide Web. Hi ha fets que ho canvien tot. Ara, a Creant Crèdit Andorrà, llancem una nova app per oferir-te una banca més propera, més eficaç, més àgil, més còmoda, més actual. Nova app Creant, una app que ho canvia tot.
Ja és aquí l'oferta extraordinària dels frescos al teu supermercat U-Express d'en Camp. Ara i fins al 28 d'abril, les compres que realitzis a la nostra secció de xarcuteria i formatges tenen un 50% de bonificació. Sí, ho has escoltat bé. 50% de bonificació en les teves compres a la secció de xarcuteria i formatges. Vine a U-Express d'en Camp, a l'avinguda Joan Martí número 66. I fins al 28 d'abril, aprofita aquesta oferta extraordinària. No la deixis passar.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Joan Ramon Sánchez i el Cuca. Bé, doncs, de lo que parlàvem abans, de què volem ser de grans, és el que deies tu, Joan Ramon, doncs, Comuns han parat el lliurament de llicències urbanístiques, de moment la Massana i Ordino, perquè els estudis de càrrega, que, o les primícies dels resultats de l'estudi de càrrega, ha dit, ei, amb compte que com serem i quins recursos tenim per arribar, com podem ser, que no ho tenim controlat.
No, no, i que, a veure, s'han de fer tots una sèrie, que això sí que és veritat, que el govern ja l'any passat ho va demanar, tots els comuns, quines eren les seves previsions de creixement en funció de la seva capacitat de serveis, vull dir, tant a nivell del que és el subministre d'aigua potable, com el tema de clavegram, com el tema de potència a nivell d'electricitat i tota una sèrie de coses que s'han de tindre, totes aquestes previsions, i saber quina és la capacitat. Vull dir, cada parròquia ha de fer els seus números i cada parròquia ha de dir, escolta, nosaltres, a nivell d'habitants i a nivell de serveis, doncs podem tenir un creixement de tant. I aquest creixement s'ha de planificar i a nivell de govern s'ha de mirar, d'unir i dir, escolta, els creixements aniran per aquesta via perquè és el que el país en aquests moments i en un futur pot absorbir. I això, a veure, crec que és bàsic en qualsevol, ja no parlo comú, que sí que ho han de tenir, sinó qualsevol administració central sàpiga quin és el creixement assumible del país. Però no tan sols això. Han d'arribar els aliments, hem de tenir restauració, sabem que tenim uns creixements a nivell de capacitat en tot el que són èpoques turístiques i en tot el tema de caps de setmana, i sàpiga quina quantitat de llits, què és el que es pot ampliar. No, el govern agafa i diu, no, és que el problema, els apartaments turístics, doncs mira, saps què, pararem les llicències, no en donarem. Bueno, doncs sí, però si els apartaments turístics hi ha un sector del turisme que li agrada anar amb aquest tipus de residència, crec que estàs bloquejant tot aquest sector de client o de possibles turistes que podíem tenir. Llavors, les solucions no passa per anar frenant i anar parant, sinó les solucions passen per anar planificant i sabien exactament cap on anem. Crec que no ho sabem.
I de lo que dius és també aquesta possibilitat de creixement, aquests equips megastructurats, diguem, construïbles, dir, doncs mira, això ho repartirem en 5, 10, 15, 20 anys, però doncs mira, ara farem, per dir alguna cosa, un milió de metres quadrats urbanitzables i d'aquí 5 anys ja no fem res més.
No. Això és tan fàcil per parar-ho. No cal ser restrictiu. En aquest país primer es fa i després s'urbanitza. Doncs és girar-ho al revés. Primer et fan pagar la urbanització i després pots construir. És a dir, primer has de posar les carrers, el clavegram, la llum, has de posar tot a les teues parcel·les i després, quan ho tens tot, tot això, que ja tens tots els serveis posats, llavors poder construir. Així és com es fa als països d'Europa. Aquí no. Aquí primer construïm un xalet assegudet, no perquè ja està urbanitzat, però a dalt a la copa del Pi de més amunt de Segudet, i després, ara per on passa la carretera? Ara com hi portem la llum?
Cuca, des de l'any 2006, que es va fer la Llei del Sòl, això entra per llei. Primer s'ha d'urbanitzar, i una vegada urbanitzat, a cada parcel·la se li adjudiquen els metres quadrats d'edificació que tenen.
Sí, però es fa això. Sí que existeix la llei.
Sí que es fa.
Pues jo no ho he vist encara.
Sí, sí. Primer s'urbanitza i una vegada urbanitzat, cadascú té, en funció de la propietat i dels metres quadrats que entren dins de la unitat d'actuació que està planificada, una de les coses que es va fer, per mi, una miqueta correcuites i que és complicat, és que es va fer una Llei del Sòl abans de fer un catastre. I llavors resulta...
Pues ja està. Pues si tu m'estàs donant les respostes, ja. Sí. No cal que diguis res més.
Però sí que per norma, primer s'ha d'urbanitzar per poder edificar. Si no tens urbanització, no pots edificar. Sí que és veritat que amb la Llei del Sòl, els solars que tenien serveis que estaven al costat de carretera es van donar per consolidats. I llavors aquests no entraven amb el que eren els plans parcials per poder urbanitzar. Però des del 2006 hi ha la llei que primer s'ha d'urbanitzar.
Doncs han passat 18 anys i encara no ho he vist,
Sí, home, sí.
No, tu dius sí, home, sí, i jo et demanaré un exemple, no 100, un.
N'hi ha molts exemples.
No, n'hi ha tant perquè no seràs capaç de dir-me'n un.
El clot en privat d'Escaldes.
Ara acabes de fer trampa.
No he fet trampa.
Sí, acabes de fer trampa. Acabes de fer una trampa molt grossa.
Volies fer una referència.
I es nota que es mous en aquest món.
Es nota que es mous en aquest món.
Acabes de fer allò de dir, mira, de Colpier. Sí,
però, escolta, ho coneix tothom, aquest pla parcial que es va fer al Comú d'Escaldes.
Acabes de fer trampa, ja, Ramon. No facis dir coses que no vull dir.
A Ordino, que també el conec, n'hi ha com a 4 plans parcials que s'estan executant i s'estan urbanitzant. I automàticament, una vegada que estiguin urbanitzats, que puguin fer la cessió de tot el que són vials, perquè saps que en cada urbanització s'ha de fer un percentatge de cessió a terreny públic. Perquè, clar, la Llei del Sòl, una de les bases que tenia, a part d'ordenar el tema del territori, era que les administracions també poguessin tenir terreny. Automàticament, aquest terreny públic que s'ha de fer servir per serveis, per dipòsits, per col·legis, per parts per la canalla i tal, tot això s'ha d'utilitzar perquè les administracions, tant comuns com govern, puguin tenir. El problema és que les cessions obligatòries són de comuns.
I quan no es canvien per cèntims.
Aquesta era una de les coses que en principi no es podia fer, però dins de la llei sí que sembla ser que es van reservar que per interès nacional es podien fer cessions.
La bandera, diu, hi ha una canció revolucionària que diuen que la pàtria és una espada i una bandera. I ara no vull continuar perquè això és una cançó republicana, comunista, i no vull continuar.
La llei està feta.
Una espada i una bandera, no se t'oblidi.
La llei està feta, està publicada des de l'any 2006, els plans parcials es van publicar, s'han modificat 2 vegades amb segons quins comuns, perquè la potestat...
perquè sí, primer es van fer més, bastant més...
Sí, sempre les modificacions dels plans d'urbanisme van en retriment dels metres quadrats, sempre. No sé com s'ho fan els polítics, però realment el que miren és a tirar. Hi havia un gran problema amb el tema dels plans parcials, que moltes vegades aquests plans parcials, per desenvolupar-los, doncs tenies com a 10 o 12 propietaris, amb famílies que a la millor portaven dos o tres generacions que no es parlaven. Llavors, imagina't, fer un pla parcial és com una societat. I llavors, dins d'aquesta societat, cada membre que té un terreny, en funció dels metres quadrats i de la volumetria que té aprovada, té un percentatge. Llavors, clar, vull dir, tirar plans parcials amb 8, 10, 15, inclús hi ha hagut, amb més propietats dintre, eren complexes. Sí que és veritat que també amb les segones versions moltes vegades els han fet una mica més petits perquè siguin més viables. Però la llei està feta, la norma està feta. El terreny que ja estava, que en un moment donat abans de la llei es podia construir perquè tenies telèfon, aigua, llum, clavegram i tot, aquests que eren consolidats, aquests no calia que entressin en plans. Però la llei i la norma està feta. A partir d'aquí, què passa? Tu fas una inversió per desenvolupar un pla que val diners i quan tens la teva volumetria aprovada, tu allò ho tens aprovat i pots dir, puc començar a edificar ara o d'aquí 10 anys. En canvi, el que estan fent molts comuns és que una vegada tu has fet la inversió, has ficat els diners, ara et diuen no, permisos de construcció ho han de parar. Van contra els interessos privats.
Però tot això és la improvisació.
Per això.
No és governar. Sempre han dit governar és anticipar-se als problemes i planificar-los. I això és la improvisació pura i dura que és amb el que estem vivint.
Suposo que
tu a mi em pots explicar que la llei ja està feta des del 2006
sí, sí.
I estem al 2024 i és com si no estigués feta.
Sí, ara sí que
perquè amb algun desgraciat que no és de casa li hauran exigit complir aquesta llei. Però amb d'altres han girat el cap i han mirat cap a l'altre cantó. Jo no em facis parlar més.
Jo vull creure que la llei és per tothom.
Ah, tu vols creure. Vols creure.
Vull creure.
Bueno. Vols creure.
Esperem que s'apliqui així i que s'apliqui així. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Cuca, merci per la teva presència.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un plaer, ja ho sabeu, com sempre, sou els benvinguts.
I espero que tingueu, perquè ja d'aquí a que arribi aquest dia no estaré aquí, tingueu un bon dia del treball, del treballador, i que disfruteu i que el celebreu.
Doncs sí.
Perquè van morir moltes persones a Nova York per això.
Correcte. Nosaltres us desitgem un bon cap de setmana i ens hem trobat dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.